tenim la mateixa confiança que teníem ahir mateix.
I si no el podem creure, a un president com aquest, al qual vostè diu per aquestes raons, diguem-ne, que no el podem creure, hem de pensar que l'amenaça, l'advertència o l'aplicació de sancions econòmiques serviran de fre en alguna cosa amb un líder polític com Putin?
Evidentment, Putin les té en compte i les ha calibrat abans de donar l'ordre d'atac. Veurem fins a quin punt aquestes sancions són efectives. Les sancions que s'han anunciat són molt dures. Algunes d'elles hi ha seriosos dubtes que es puguin portar a terme, com ara la retirada de Rússia del sistema SWIFT, de pagaments bancaris internacionals. Però bueno, hi ha la sensació a Occident que no es pot tornar a deixar passar, que no hi una frase que se sent molt: no podem permetre un altre Chamberlain, no podem permetre un altre Múnich, és a dir, no podem fer concessions cap a una potència que es demostra agressiva. Hi ha la sensació que ja les van fer a Crimea i no ha servit per res. Ja hi va haver una sanció i no ha servit per res. Què pot fer Occident ara? És difícil de dir. Més enllà de les sancions, hi ha països, hi ha personatges que estan demanant una intervenció armada directa de l'OTAN. L'OTAN no hi està forçada, Ucraïna no és un país de l'OTAN, i s'ha de tenir en compte que una intervenció de l'OTAN tindria efectes desastrosos, catastròfics. És a dir, si ara ja tenim una sensació prou greu, que és encara no vull dir-ne ni invasió ni guerra, perquè encara hem de calibrar moltes coses, però sí que tenim una intervenció armada de gran abast.
Estem parlant d'una intervenció armada de gran abast, estem parlant d'un país com és Ucraïna que està absolutament envoltat de forces militars i que el desplegament rus que hi ha hagut en tota aquella zona, si incloem no només el territori pròpiament rus, professor, tot el que és Bielorússia, més tota la zona del Mar Negre on hi havia hagut un desplegament de força marítima per part de Rússia molt important, jo entenc que no vulgui parlar encara de guerra, però vaja, s'hi assembla bastant.
Sí, bueno, com sabem, hi ha moltes definicions de guerra. La més acceptada ja requereix un mínim de 1.000 morts i això encara no tenim dades sobre baixes. Ja veurem si s'hi arriba. Però una altra definició és justament això, una intervenció militar de gran abast.
En qualsevol cas, recuperant el fil que ara vostè plantejava, no?, també d'aquestes possibles sancions econòmiques que hi pugui haver, que deia vostè, no sé fins a quin punt algunes d'elles que s'han plantejat realment són aplicables, entre altres qüestions, perquè en un món econòmicament tan lligat com el que tenim, aplicar aquest tipus de sancions a Rússia al final també acaba repercutint en la pròpia economia local europea. Quan dic local em refereixo a Europa com a continent i evidentment a Espanya com a país, entre altres coses, perquè els diners russos han servit per moltes coses a Europa i encara estan posats grans fortunes russes en molts negocis que són clau ara mateix a Europa.
Sí, però la situació ha anat canviant i ja no estem com fa 8 anys. Per exemple, fa 8 anys, quan es van aprovar les sancions després de Crimea, es va decidir deixar la qüestió energètica a part. Per què? Perquè Europa depèn del gas rus. Però això ha anat minvant molt. Va ser relativament sorprenent que Alemanya cancel·lés ja el dimarts la signatura de l'acord del Nord Stream, del gasoducte sorprenent, perquè això se suposava que era vital per l'economia alemanya, però és evident que aquestes setmanes Alemanya i els seus aliats han buscat alternatives pel gas qatarí, per l'algerià o pel que sigui, i en aquest moment es poden permetre prescindir. En canvi, Rússia, que fa 8 anys tenia una dependència del comerç en la Unió Europea de més del 50%, actualment ha baixat, però continua sent un 33%, una tercera part del comerç és amb la Unió Europea. Rússia es pot permetre perdre això? Dubtós. I en canvi sembla que la Unió Europea està treballant per poder prescindir del comerç amb Rússia. Veurem el que passa en els propers dies, veurem les conseqüències de tot plegat. És un acte molt agosarat. La major part dels analistes ens estem mossegant la llengua perquè havíem predit que era totalment improbable un atac d'aquesta manera, d'aquesta mena, i ara és imprevisible el que pot passar.
Europa Europa com, a parlo que Europa com a ens polític, la Unió Europea, què s'hi juga en el que està, en el que està passant ara? Perquè segurament és la seva prova més dificultosa, no? La seva prova de foc, diguem-ne, de si realment Europa es creu que és Europa, no? Des d'un punt de vista polític.
Europa, bueno, aquí hi ha dues visions. La Unió Europea hi està implicada indirectament pels seus interessos econòmics, per la seva pròpia cohesió. Però, curiosament, ha donat mostres d'una cohesió enorme. L'altra visió és la de l'OTAN. Encara que tinguin pràcticament els mateixos membres i que l'esperit sigui el mateix, tinguem en compte que l'OTAN té un lideratge clar dels Estats Units. L'OTAN ha mostrat una enorme solidaritat les darreres setmanes. Fins i tot ha sorprès bastant, per exemple, Turquia, que, per dir-ho col·loquialment, ha fet el tonto durant els darrers anys, puntejant amb Rússia. Turquia, que a més té una posició geoestratègica vital aquí, ha demostrat ser fidel als seus compromisos amb l'OTAN, per una vegada, i per primera vegada en molt de temps. D'una banda, sí que tenim que, la Unió, que Europa en general està en una posició bastant dèbil, estructuralment, des de fa temps. De l'altra, estem veient que reacciona unida. Què podrà fer? Poca cosa. Poca cosa, perquè més enllà de les sancions econòmiques, que poden tenir efectes a mitjà termini, però no immediat, les reaccions immediates no seran gaire efectives. Poden ser diplomàtiques, poden ser polítiques, difícilment poden ser militars, i francament espero que no, perquè, com deia, l'escalada és també enorme.
Són, evidentment, hores encara d'incertesa amb aquesta operació militar a gran escala per part de Rússia posada en marxa aquesta matinada, i, per tant, de moment encara activa, encara en marxa, amb informacions encara confuses del que està passant en territori ucraïnès. Al llarg del dia n'anirem tenint coneixement, evidentment. En Francesc Serra és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passant 7 minuts del punt de les 10, interessant també aquesta lectura del professor, reconeixent que està passant allò que pràcticament tots els experts deien que era molt difícil o pràcticament impossible que passés, i aquest és l'escenari en el qual estem des d'aquesta matinada.
Eh? Amb un dilema brutal i una contradicció tremenda del que els desprèn de les paraules del professor Serra, que és que una escalada militar pot ser catastròfica, però el apaciguamiento no garanteix una situació millor a curt i a mitjà termini, no?
I una segona derivada, que ja l'hem dit aquí potser implícitament, és que Putin ja compta de que la resposta europea serà dèbil o no serà unitària, i ens acabarem aquí discutint entre nosaltres, i per tant d'això se n'aprofita. És una evidència.
És que no oblidem que una altra de la... Tu parlaves abans de l'estratègia de Putin amb la guerra tecnològica, a les xarxes. Una altra part molt important, i això porta Rússia anys preparant-ho, ha estat l'anar a debilitar políticament a la Unió Europea, recolzant molts moviments d'extrema dreta nacionalistes que han crescut a la Unió Europea i que han debilitat, o semblava que havien de debilitar molt la posició d'Europa en una situació com aquesta. Afortunadament, Macron a França, a Scholz... Recordem que també això passa el dia després de que Angela Merkel surti per la porta, que tampoc no deu ser del tot casual. Però, en fi, on aquests moviments d'extrema dreta són més forts, finalment s'ha imposat una postura governamental forta i molt pro-europea, tot i que la reacció inicial d'Alemanya hagi estat tèbia per motius econòmics perfectament previsibles. Però això també ho ha estat fent Rússia. Anar a recolzar tots aquells moviments que podien debilitar l'estructura de la Unió Europea. I aquesta és una altra part de la guerra, o pel poder, encara que no sigui guerra militar, que hem vist i que seguirem veient en els propers anys.
Llegeixo el 324 que... una notícia d'última hora, tancs russos han entrat a la ciutat ucraïnesa de Kharkiv, per tant...
I és una
no cal que busqueu al Google Maps. De Kharkiv a Kiev hi ha 500 quilòmetres. Sí, ja us ho hauria dit. Diguem-ne, el Donbass té un tamany gran, però ocupa l'est d'Ucraïna, la ciutat de Kharkiv, on estan entrant ara els tancs russos, segons aquesta informació que arriba des de
Kharkiv,
de Kharkiv a Kiev, i a la mateixa distància que de Barcelona a Madrid. Ja mateix aquesta és la situació que s'està vivint.
Exacte.
Sí, sí, no. Bàsicament, diguem, allò per...
Va molt ràpid, tot
per,
això.
Per situar-nos en quin punt estem ara mateix. L'extensió d'Ucraïna és molt gran, el Donbass està molt... Jo ho dic d'una manera molt fàcil, perquè també els mapes, diguem, els que ens dediquem a això al periodisme no parem de veure'ns, però si esteu fent la vostra vida a casa vostra no cal que controleu el mapa d'Ucraïna, però l'extensió d'Ucraïna és molt gran i el Donbass proporcionalment és molt petitet, és molt petitet. Sí. Ja està a la dreta de tot, la ciutat de la qual us estem parlant...
És més petit que Catalunya, les dues juntes.
Sí, és més petit que Catalunya.
Respecte a Espanya.
La ciutat de la qual us estem parlant, Kharkiv, està bastant al centre, tirant a l'esquerra, diguem-ne, en aquest mapa fictici d'Ucraïna. I
molt a la frontera, també.
Molt a la frontera i molt a prop de...
Molt a prop de Kiev.
I les notícies que estan arribant des d'Ucraïna és que els tancs russos haurien entrat ja a aquesta ciutat. I recordeu, el que us dèiem des que hem començat el programa, que la pròpia capital, a banda de cada matinada, s'hi han escoltat ja algunes explosions. Els accessos o les sortides de la ciutat, en aquest cas, de la capital d'Ucraïna, estan col·lapsats de persones que estan intentant marxar, i que arribaven també informacions que el metro, les estacions del metro, estava baixant i molta gent a refugiar-se per la por que hi havia a que es pogués produir algun bombardeig, bàsicament perquè hi havia hagut explosions, sobretot a l'entorn de l'aeroport.
Que vol dir que estan, entrant pel sud i per l'est, també, no?
Estan entrant pel sud i estan entrant per l'est. La major part la invasió sembla que s'hauria produït pel sud, però clar, al final és el que estàvem parlant abans, eh? Per això feia abans la referència de Polònia, diguem-ne, i d'Hongria, que deia, sí que forma part de l'OTAN, sí, però tenen frontera amb Ucraïna, i és que és l'únic punt, pràcticament, on no hi ha soldats russos, perquè tot Bielorússia s'ha farcit de soldats russos, tota la part d'Ucraïna toca amb Rússia, s'ha omplert de l'exèrcit rus, i a més tot el Mar Negre, diguem-ne, doncs també a través de la flota marítima, per entendre'ns, no?, militar marítima de Rússia, doncs tota aquella zona que sota Crimea, que de fet per allà és on sembla que hauria començat aquesta operació.
Bueno, i Europa, que clar, té molta frontera, perquè clar, Romania, Hongria, Eslovàquia, Polònia...
Per això ho deia, vull dir que jo entenc que tot ho està liderant l'OTAN, i és normal que ho estigui liderant l'OTAN, tal i com està tot muntat,
clar.
Però segurament Europa també és conscient i ha de començar a prendre consciència que aquesta guerra s'està produint en territori europeu i que s'està fent directament en la seva frontera, no? I que, per tant, aquí les relacions amb els Estats Units i la integració dins l'OTAN té unes connotacions importants, i que no es tracta de mirar-ho de lluny, no? Sinó que això és aquí, d'aquí, que tots els països europeus s'estiguin movent, eh? Vull dir que aquesta reunió del Consell de Seguretat Nacional aquí a Espanya, amb el rei i amb Pedro Sánchez, no és casual, perquè evidentment en aquestes reunions que faran tots els països s'hauran de posar moltes qüestions damunt de la taula,
sobretot
perquè Europa no té exèrcit, i per tant, si Europa es vol mobilitzar, país per país haurà de decidir què fa i com.
I són contribuïdors de l'OTAN, i que estan en el comandament de l'OTAN, o sigui que...
I després hi ha una cosa, aquestes imatges que estem veient de la gent que surt de Kiev i de les ciutats principals ucraïneses, s'estan anant cap a Romania, més que no pas cap a Polònia, perquè Polònia està tocant a Bielorússia i allà és on hi ha el desplegament també militar, no? Alerta que no tinguem també una qüestió de refugiats a Romania, en molt poques hores, eh? Ja no estic parlant de dies, en molt poques hores. Perquè, clar, abans parlàvem fora de micro què fas, no?, quan et bombardegen una ciutat. On vas? La gent no té segones i terceres residències.
A més, ja veus, no pots ni sortir de la ciutat.
En el cas d'Ucraïna, per fer-ho fàcil, una opció és Bielorússia, l'altra opció és Rússia, l'altra és el mar i l'altra és Europa.
Correcte.
De totes aquestes, diguem-ne...
Però de les tres primeres que has dit, hi ha aigua.
Per això t'ho dic. Vull dir que...
Els que havien de fugir cap a Rússia ja ho van fer els dies passats, esperant la invasió.
Vull dir que de totes les possibilitats de sortida, l'única...
És Europa, Romania o Polònia, segons com. Per tant, aquí tindrem un altre embolic.
Passen 15, mira, és un quart de 12 del matí. Clar, jo volia parlar de Pablo Casado, però volia parlar de moltes coses, avui. Quan ahir a la nit me'n vaig a dormir molt d'hora, però quan me'n vaig a dormir ahir a la nit...
No sabies pas què estava passant, perquè va acabar molt tard, quart de dues.
Jo només estava preocupat del Casado, imagina, i m'he llevat al matí de cop i volta, això era... Sort que em llevo molt d'hora al matí, hem tingut temps de tot. Però, mira, però vaja, escolta'm, abans d'acabar, vull dir que ens quedaran encara 7 o 8 minuts de tertúlia, però almenys fer-ne un comentari, perquè tampoc és menor, diguem-ne, el que ha passat, el que està passant amb el Partit Popular, i ara sí que ho podem dir-ho, clar i català, diguem-ne, que Pablo Casado té les hores comptades al capdavant del Partit Popular, però no marxa.
Exacte. Jo crec que és important el que va passar ahir, perquè després d'humiliar-lo, perquè ell va gestionar molt malament el poder que tenia al davant del partit, vull dir, no és que consideri que és una pobra víctima, però després d'un escarni polític que havíem vist durant els últims 3 dies, ahir Casado aconsegueix, després de 5 hores de reunió, que tots els barons acceptin oferir-li una sortida digna, que és conduir el partit fins al Congrés Extraordinari, a canvi de deixar-ho per escrit... I després de que això ja ho havia negociat teòricament amb Feijó, amb qui es reuneix durant una hora i pico abans de trobar-se amb tots els barons, que és qui manarà. I, per tant, si en teoria estava d'acord amb Feijó, això no havia d'haver estat tan difícil.
Diu molt de la confiança mútua demanar-ho per escrit, diguem-ne.
Clar, això de fer un comunitat de premsa per escrit, que quedi per escrit, que tu t'estàs comprometent a que no... ho defineix tot.
Sí, el que passa és que, a veure, tothom té molt clar que en aquesta crisi hi ha un precedent, que és la crisi del PSOE, que es va desfenestrar amb tanta o més humiliació que ha Casado a Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez va ser el renacido. Jo no crec que Casado tingui les condicions...
És a dir, quan Pedro Sánchez, diguem-ne, és cremat del tot, sí. Ja l'havien sucarrimat de tots els costats mesos. Sí. Vull dir, Casado ha trigat 7 dies, diguem-ne.
No, el que vull dir-te és que Pedro Sánchez el van cremar, el van humiliar, el van expulsar, ell va dimitir, però en aquella reunió que tots vam veure com anava, diríem, no? I, clar, però el que passa és que en el PSOE era una altra mena de partit i Pedro Sánchez va tenir lo que no té Casado, que és el recolzament de les bases, i va aconseguir crear una dinàmica de les bases contra la direcció que, naturalment...
Que aquesta dinàmica l'ha creat Ayuso.
I aquesta, sí, bueno... jo Ayuso a Madrid sí, però la resta d'Espanya no, no està. Jo crec que clar, el Casado va fer un error gravíssim, que és sobreestimar l'animadversió que molts dels dirigents i els barons li havien expressat contra el verso suelto que era Díaz Ayuso, i ell pensava que en aquest cop de bastó que pensava aniquilar ja les possibilitats d'Ayuso de fet declarar-li la guerra, doncs tindria més recolzament, i no l'ha tingut. El que ha sigut patètic a la vista de tots és la rapidesa amb la que l'han abandonat, l'han deixat tirat. Òbviament, el partit no estava content amb Díaz Ayuso, però tampoc estava content amb Casado, perquè no veia clar cap a on portava Casado al PP. I, per tant, a la primera oportunitat que han tingut, l'han deixat caure. No l'han deixat caure, l'han lligat una pedra als peus i l'han tirat al riu. Ala, fora, allà. No, ell encara segueix surant, però, clar, surà amb una pedra als peus, diríem, no? Ho té dificilíssim. Però no està tot escrit encara en el PP, perquè el PP segueix sent un partit bastant anàrquic des d'aquest punt de vista. No té massa regles. És a dir, si ha passat això que ha passat ara, pot passar qualsevol altra cosa. Per exemple, fixeu-vos que significatiu. Feijó, és a dir, Casado no hagués caigut tan ràpid si Feijó no hagués donat el pas endavant, perquè ningú s'hagués atrevit a plantejar l'ensorrament del president del partit si no té una alternativa. Però fixa't que ahir Feijó tampoc no va dir que lo tengo que decidir yo, va dir.
Bueno, però jo crec que Feijó també deu voler posar les seves condicions, perquè deu
clar,
veure...
perquè no veu de veure, clar.
Feijó és conscient del que hi ha, no? I al final també has de calibrar molt bé. Vull dir, quan tu tens davant... tot el que ha passat, diguem-ne, és perquè demostra que Ayuso, diguem-ne, ha tingut la capacitat, per omissió o per acció, diguem-ne, Ayuso ha tingut la capacitat de fer la mobilització que ha fet. A Ayuso ningú li ha demanat no em consta que li hagi demanat ningú per escrit que no voldrà optar a liderar el partit. Però dedueixo que Feijó...
Farà bé Feijó que s'ho asseguri.
Deu voler... Bueno, jo, no, que al final ha demanat temps, per tant, jo crec que Feijó el que deu haver dit, escolta'm, a l'abril dius, no, que ho farem. Bueno, doncs aquí a l'abril, diguem-ne, ja ho treballarem, això.
Sí, però
no?
Fixeu-vos una cosa de la que estem dient, eh? Diu molt poc en relació a una cosa que es diu democràcia. És a dir, sí, és que algú demani per escrit que serà l'escollit, que algú demani, escolta, que poseu una catifa vermella i que... No, això amb la democràcia no té res a veure, això té res a veure amb una altra cosa. Primera qüestió. Segona qüestió. Jo no tinc gens clar que no sigui Ayuso, finalment, la que sigui la lideressa, la candidata del Partit Popular. Perquè hi ha enquestes claríssimes que diuen que ni tan sols Feijó faria el resultat que faria Ayuso. I, per tant, segons aquestes enquestes i aquests estudis, l'única que frena la sagnia de vots cap a Vox és Díaz Ayuso. A Feijó el veuen com l'home bo per salvar els mobles de forma de transició, però no que sigui el candidat. El que passa és que els estatuts del PP diuen que el president del partit serà el candidat a la presidència. I aquí tenen un problema. És a dir, aquesta cohabitació que podria existir en altres partits del PNB, que un pot ser el president del partit i l'altre pot ser el candidat, el Partit Popular no és així. Amb la qual cosa Feijó, jo crec que íntimament té aquest dilema. Escolta, tenim clar tots que Díaz Ayuso és la millor candidata, em poseu a mi per calmar les aigües i jo no guanyaré. Amb la qual cosa és normal que un senyor que en el seu dia s'estava plantejant ja esborrar-se de la política i havia preparat el seu substitut a Galícia i marxar, ara el posen en un embolic que ja sap ell d'antuvi que no sortirà bé.
Jo no guanyaré, ho hauré d'acabar fent un tiquet electoral a Isabel Díaz Ayuso,
exacte,
perquè hi haurà alguna enquesta en 0, que dirà que els dos junts...
Sí.
Sí, però fixa't una cosa. En realitat, tota aquesta crisi s'ha precipitat d'una manera molt anàrquica i molt, diríem, desendreçada a partir de les eleccions de Castella i Lleó. I, en el fons, el dilema que té el PP és què fa per la sangria de Vox. I aquest dilema no el té resolt. És que no saben què han de fer. Perquè, per una banda, està molt dividit el partit. I, a més, està dividit... ni tan sols... O sigui, ara els barons s'han posat d'acord en l'home bo del Feijó, però és guanyar temps.
Clar.
És guanyar temps per veure com afronten aquesta batalla. Però pel que em diuen, la batalla interna de si s'ha de fer o no pactes amb Vox és absolutament transversal. És a dir, que a totes les organitzacions del partit estan dividits sobre què han de fer. I llavors això és molt difícil, perquè guanyi qui guanyi...
És que desempatats Ciutadans... l'única opció que els hi queda per tenir opció de govern és amb Vox. I aquí ells han de fer aquesta reflexió. És a dir, si ells tenen pressa, com sembla, de tornar a la Moncloa, segons tots els números que hi ha, l'única manera de tornar a la Moncloa és amb Vox.
Sí, però és que hi ha una part del partit que té pànic a pensar que Vox pot fer el sorpasso.
Clar.
I que no hi tornaran a la Moncloa com a líders, sinó com a secundaris.
És que fer el pacte amb Vox és justament oferir la catifa de vermella a Vox perquè facin aquesta operació. És a dir, des d'un altre punt de vista...
Estan atrapats.
Com...
El que passa és que aquí també tenen un paper molt determinant els barons. És a dir...
el primer d'Andalusia.
Per això, sí, plantejar-te fins a quin punt és més rendible que Vox entri en un govern i es demostri la seva poca eficàcia en un govern autonòmic, o deixar-li la catifa vermella d'influir i incidir provocant la dretanització extrema del PP sense mullar-se en els governs. Vull dir, tot això és el que s'està debatent ara, en aquest moment, en el sí del PP.
I el primer round és a Castella i Lleó.
Exacte.
Eh?
Sí, 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 està claríssim.
Exacte.
En fi, tot això passava aquesta nit a Madrid, a les 2 de la matinada, mentre Vladimir Putin ordenava aquesta acció militar de gran envergadura a Ucraïna, que ara mateix està en marxa i que evidentment està mobilitzant tota la comunitat internacional. Hem intentat explicar, analitzar i posar damunt de la taula algunes de les conseqüències directes que tindrà per nosaltres aquest conflicte, o que pot tenir per nosaltres aquest conflicte. N'hem parlat amb Unai Sordo, que és el secretari general de Comissions Obreres, n'hem parlat amb en Francesc Serra, que és professor de Relacions Internacionals de l'Autònoma, amb el professor Josep Lladós, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, i ho hem analitzat amb l'Ivan Guera, amb la Milagros Pérez Oliva i amb l'Enric Sierra. Un plaer, com sempre. Gràcies per haver-hi estat. Per cert, el president de Bielorússia, Lukashenko, ja ha sortit a proposar una taula de negociació entre Rússia i Ucraïna a Minsk, una altra vegada, per intentar trobar...
La rendició.
Sí, per negociar la rendició.
Una solució a aquest conflicte. I Polònia ja està demanant als seus ciutadans que marxin tan aviat com sigui possible, és a dir, de manera immediata, d'Ucraïna, mentre el govern d'Ucraïna està fent una crida a les armes a tots els voluntaris de les unitats de defensa territorial. Recordeu que ahir estaven intentant canviar una llei cuita corrent perquè tothom tingués dret a portar una arma al país. Doncs Ucraïna acaba de fer una crida a les armes a tots els voluntaris de les unitats de defensa territorial per fer front a aquesta invasió russa, que us dèiem que hi ha aquest teletip també que informa de l'entrada de tancs russos a la ciutat de Kharkiv, que és una ciutat que està lluny del Donbass i molt a prop de Kiev. Vull dir que déu-n'hi-do la situació que tenim ara mateix. 10:26, publicitat i seguim.
Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Serra, que bon dia.
Què tal, Pol? Perdona, estava tragant.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé, eh?
Bé.
Home,
molt còmodes. És dijous, gràcies, avui. No, mira, si han passat coses, que anava tant a... Home, vas amb sabatilles.
Ai, tu no saps, Pol.
Ah, carnaval, mare.
Sí, a mi no m'ha donat temps.
Tu com jo, mira, sabates.
No, jo he pogut pintar un monstre de Frankenstein.
Jo l'he vist unes quantes, al matí... de personetes sí. aquí a la ràdio al matí. Sí que aneu còmodes avui. No? Tothom amb sabatilles.
Però jo pujar i baixar escales.
Això, també, perfecte.
Sí, sí, ho hem d'institucionalitzar, eh? Però... això d'arribar a la ràdio.
Ja saps què penso? Que tu veus clar perquè puges, després baixes i estàs aquí totes les hores. Però els que anem pujant i baixant, jo una sabatilla sense lliga...
No ho veies clar, no?
I que de cop dius, ui, que em toca, i vas baixant corrents...
Jo ja he vist alguna que altra llesca, eh? Baixant per les escales...
Mira, mira, ja allà, al control, ja aixequen el dit, ja aixequen el dit. En fi, va,
dijous gras, sí. Dijous llarder,
sí.
Dijous...
Visca la botifarra d'ou.
Ui, que bona.
Ah. Jo he menjat un entrepà de botifarra d'ou avui.
Mira...
Encara no.
Jo encara no he esmorzat, ara podré.
Ui.
Posa la música ràpida, el triaré i ja veuràs, pim-pam.
Mira, música carnavalera, per tant, comencem a sentir aquella alegria que ens porta el carnaval, Pol.
Home...
ets d'Antònia Font, eh? Jo perquè
sí
l'has conegut
rotllo,
a l'instant.
Això sí que és bon rotllo, va.
Alegria d'Antònia Font, que sap greu trepitjar-la, però portem dues versions.
Feu i aquí... molt bé, us queda aquesta, ja us ho dic ara.
A mi també, jo també em quedaria amb aquesta.
Espera't.
Però, tot i la meva proposta, diríem que és més calmada, i aquí viu l'alegria amb calma, com l'Andrea Motis, que fa aquesta versió de l'alegria.
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó.
No, no, res a dir, Andrea Escolta, Motis.
Què vols que digui? I depèn del moment.
No, no, no.
Sí, jo crec que és més una cosa de moment.
Eh que sí? A veure, la veu de l'Andrea Motis és preciosa, sens dubte, però què millor que fer un homenatge als compatriotes dels Antònia Font? Que és la versió de l'alegria d'ell, d'un músic inimitable. Ell és Tomeu Penya.
Hombre... ja has guanyat, Mercè Rebre.
Ja està, eh? Jo ho sabia.
Només amb aquesta guitarra...
amb aquesta entrada és impossible.
Més que rep el dia, eh? Per posar-hi una mica d'alegria, una miqueta de força.
Dic una cosa, 2-2, eh, Mercè?
Ja, ja,
que
demà...
que et veig molt platòrica, 2-2.
2-2, i som dijous, no?
Està emocionant aquesta setmana.
Jo estic tan emocionada que el Pol...
aquesta nit Barça-Nàpols i demà Mercè-Olga. M'encanta, ja tinc un motiu per tornar demà.
Veus?
Que vagi molt bé el programa. Gràcies. Fins demà a les 8.
Gràcies.
És penya-segat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sola baixa i plàcidament la gent s'arrenta i omple el carrer. Cau el sol de sola baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla la corrent, ses pireres no, no vendran cacauets. Alegria, se'n ven, s'aixapen de riure. Els dies s'acaben i els fars s'il·luminen, segon dòles entre les cases.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions de nou, avui és dijous 24 de febrer, dia de concentrar-se en una sola cosa. Programa 113. Salutació especial avui a la cadira de l'àrbitre colpejada pel tenista alemany Alexander Zverev. Enfadadíssim per algunes de les decisions de l'àrbit i va...
que respiri.
Pam, la cadira, pobra, durant tot durant el final del partit. El número 3, és número 3 del món, eh? Ha demanat disculpes, això sí, a través de les xarxes socials, per aquest comportament, no?, que ell mateix doncs, ha qualificat d'inacceptable, però pobra cadira i pobre àrbit. Tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:45, amb els nervis ben controlats, això us ho podem garantir, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, a la vida pràctica en Francesc Marginet, al món virtual, a les xarxes socials, com sempre l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosés. Vinga, va, que avui a les 11 tindrem, no? Un ni dos, sinó fins a tres punts de vista diferents. Al matí a Ràdio Estel li dedicarem avui uns minuts als professionals de la ràdio del futur, nens i nenes que els agrada fer ràdio. Es tracta d'alumnes de segon de l'escola de Lluís Vives de Barcelona. Amb ells, com dèiem, farem ràdio. Entrevistarem, de fet, a Jaume Gaixes, que és conseller del districte de Sants de Montjuïc. Ep, ja us avancem que els alumnes de la Lluís Vives tenen moltes i suculentes preguntes a fer-li al conseller. Això serà a partir de les 11, però avui, ja ho deia el Pol, és dijous gras, dijous llarder, el dia de la truita, de la botifarra d'ou, de la coca, de llardons. Per tant, avui és el tret de sortida oficial del Carnaval. Al matí a Ràdio Estel farem un repàs pels millors carnavals. De fet, ahir ja vam fer Parada i Fonda, Solsona i Vilanova, però és que avui farem una escapada a una capital europea i també ens atrevirem a fer les Amèriques. I els dijous sabeu que ens visita la Mireia del Pozo i tot el seu equip al Plusvalua Dones, avui amb el convidat del mes. Durant aquest matí també farem parada a la Sagrada Família. Des del 8 de desembre passat, Barcelona va guanyar una nova icona i un nou estel, que per cert va deixar de brillar, no sé si us heu adonat, el 9 de gener, i que molt probablement avui torni a il·luminar-se. I, per tant, volem parlar amb Xavier Martínez, li farem un truc, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, perquè ens posi, mai millor dit, llum a la foscor. I a la una, saludarem el nostre convidat, a la Chess Long, una persona, va, una endevinalla, una persona que forma part de la nostra família sense voler, sense voler-ho, perquè cada nit ens explica tot el que ha passat pel món i acaba de treure un nou llibre. Sabeu qui és?
El tenim.
Ho teniu, no? Doncs sí, es tracta del periodista i presentador del Telenotícies Vespre, Toni Cruanyes.
Ah, el Toni Cruanyes.
Que ha debutat al món de la narrativa amb La Vall de la Llum.
A què t'imaginaves?
Ostres, quina sorpresa, tu.
No us imagineu pas, eh?
No, Pablo Motos.
Doncs avui, a partir de la una, s'asseurà la nostra Chess Long. I, com sempre, amb els àngels de les xarxes i la resolució de la freqüència madurada, arribarem a tres quarts de dues, així que t'animem a passar aquest matí de Carnaval amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Bon dia, Marta Jarque.
Bon dia, Mercè.
Bon dia, David Serra.
Hola, bon dia.
Estàveu molt entretinguts vosaltres dos, aquí fora. Que ja heu fet la benvinguda, no?
Clar, home, hem rebut... Em pensava que serien sis nens, sis criets, sis infants.
I quants de
l'escola? Mil, mil. Mil. No paraven d'entrar.
Jo he intentat que entrés un i fes de mi... i jo em quedava amb ells,
i
però
què?
No ha colat.
No els has acabat de convèncer.
O no s'han atrevit, cap d'ells.
Són molt simpàtics, tenen
simpàtics?
Moltes ganes d'entrar.
Sí? Sí, sí, tenen preguntes...
Tenen xerrera, el que passa que després potser l'1 a 1, saps? Quan estan, es trobin solets, potser no tenen tantes ganes de xerrar.
És el repte del directe.
Simpàtiquíssims.
Doncs bé, a partir de la 11 estaran amb nosaltres, farem ràdio amb ells, aquí al matí a Ràdio Estel, però abans, Olga Vallejo, tu com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí,
bé, sí. Estàs tranquil·la.
De meravella.
Sí? Nervis controlats.
Què m'has dit?
Com pot ser que hagis dormit de meravella avui? Avui et feia dormir malament.
No, saps què passa? Que no vaig mirar res. Vaig marxar de casa a les 8 i vaig estar desconnectada de l'univers mediàtic fins avui a quarts de 7. Veus? Aquest és el secret.
Doncs ja porta raó, però tot i així és una Vallejo intensa, no?
Sí, sí, és veritat. Una cosa és que jo estigui bé i una altra cosa és com està el món.
Vinga, doncs ens ho expliques. Aquella notícia que t'hagi tret la son, o no?
Mira, com deia, vaig tenir la sort d'anar a un concert, ficar-me al llit sense mirar Twitter, escoltar la ràdio ni mirar la televisió. Que té mèrit, eh? Ara m'he aixecat amb l'anunci de Putin. La premsa escrita no ha arribat a temps d'explicar l'anunci de Vladimir Putin. Ja sabeu, unes circumstàncies que requereixen una acció immediata i ferma de Rússia. El titular a pràcticament totes les versions digitals dels diaris és Rússia ataca a Ucraïna. Crec que és la primera vegada que gairebé tots coincideixen. I després hi ha la versió que substitueix Rússia per Putin i el titular queda Putin ataca Ucraïna. Lligat a aquesta idea, em quedo amb la vinyeta dels apunts del natural de José Luis Martín a La Vanguardia, on veiem un parell de persones, diríem que són funcionaris, que se'ls veu petits, petits, enmig de la immensitat del Kremlin. Estan al fons de la vinyeta, van pel passadís i un li diu a l'altre: per cada decisió, Occident s'ha de reunir, ha de parlamentar, convèncer l'opinió pública, acordar accions i consensuar sancions. I l'altre li respon: ell, en canvi, només ha de consultar amb el coixí. I en primer pla el veiem a ell, amb Vladimir, botes militars, pantalons de camuflatge, sense samarreta, assegut a la cadira, amb els peus sobre la taula, amb cara de satisfet, descansat, eh? Com quan sents que has acabat la feina i ho has fet bé.
Recomanes, però, avui un article per veure quina és la relació justament de Rússia amb els països del seu entorn.
També a La Vanguardia veiem un mapa d'una Rússia que no té fronteres i el Kremlin que estén el seu domini a Àsia Central. En l'afany de Putin perquè Rússia torni a ser reconeguda com una gran potència, a més de l'article d'en Xavier Mas de Xaixàs, hi ha un mapa, mitja pàgina ben bé, que amb un cop d'ull veiem quina està sent l'estratègia de Putin. Quins països del seu voltant estan sota el control econòmic rus? Amb quins es manté una cooperació econòmica i o militar? Quins territoris estan ocupats i des de quan? O annexionats? Quins governs són afins a Rússia? Quins estan ocupats amb el suport de Rússia o quins són antirussos?
Però, Olga, també avui Pablo Casado segueix sent notícia.
Sí, l'anunci de Putin li ha donat un petit respir. Avui deu ser dels que, quan ho has sentit, ha pensat, bueno, a veure si em deixa una mica tranquil. Però, tot i així, ell és el protagonista de portades, articles d'opinió, comentaris. Casado no ha dimitit, tot i que les seves paraules, ja ho dèiem ahir, sonaven molt a comiat. Funeral polític, llegim a l'Ara. Núñez Feijóo, de moment president de la Junta de Galícia, ha fet un pas endavant per dirigir el partit a la cimera de presidents autonòmics. Sembla que fins a l'abril, que hi haurà congrés extraordinari del partit, Casado, doncs, es mantindrà.
I la reforma fiscal, Olga, que torna a ser notícia.
Avui es reuneix la comissió per la seva reforma amb la intenció de tancar el document que s'entregarà a l'executiu. Estan complint els terminis previstos que varen parlar fa una setmana. Recordeu que dèiem que hi havia un llibre blanc de la reforma tributària i que s'abogava per harmonitzar l'alça als impostos de patrimoni i successions. Doncs això es fa perquè hi ha comunitats com Madrid on estan bastant lliures d'impostos i, en canvi, Catalunya cop el 45% de la recaptació i més d'un terç dels declarants. Les comunitats del PP, sorpresa, s'oposen a mesures que augmentin els impostos. Fins ara sembla que els experts d'Hisenda opten per un mínim comú per al patrimoni i això suposaria que hi hagués una quota mínima estatal i que després cada comunitat autònoma tingui l'opció d'elevar-la més o menys segons consideri.
I males notícies també avui relacionades amb el medi ambient.
Ja sabeu que cada cop es publica un nou informe sobre canvi climàtic, escalfament global, cada dia pitjor. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient alerta d'una crisi mundial d'incendis forestals. A banda de combatre el foc, dues terceres parts dels recursos diuen l'ONU que s'hauria de planificar per prevenir-los. Més enllà de les previsions, que algú podria dir que són exagerades, doncs bé, estem a l'hivern i fa tot just dos dies hi va haver un incendi forestal a Roses que va cremar 400 hectàrees. La crisi climàtica i els focs més extrems es retroalimenten. Més temperatura, més sequera, menys humitat, doncs propicien que la temporada de més risc d'incendis sigui més llarga. Per tant, quedem-nos amb que cal gestionar el paisatge més a consciència.
I bones notícies pels organitzadors del Primavera Sound.
Si no us hagués posat Arctic Monkeys, hagués estat una decepció.
Hauria estat estrany, eh?
El 2023, el Festival de Música, que va arrencar el 2001 al Poble Espanyol de Barcelona, doncs creixerà. Estarà un cap de setmana a Barcelona i un altre a Madrid. Dos caps de setmana consecutius, que és el que reclamaven els organitzadors i que ja ho havíem explicat a finals de l'any passat, que no estaven gaire contents amb l'Ajuntament de Barcelona. Doncs ara també estaran a Madrid i amb caràcter de continuïtat. Diuen que també estan treballant en la continuïtat de Barcelona i que estan buscant una estabilitat jurídica per poder treballar a les dues ciutats a llarg termini. Molt d'acord amb l'editorial de l'Ara. Barcelona no pot renunciar als grans esdeveniments. Llegeixo. És una llàstima que la ciutat no hagi sigut prou hàbil per retenir sencer el Primavera Sound. La capital espanyola, una gran xucladora d'energies a cop de talonari, menja així un cop més terreny a la capital catalana.
Hola, què t'ha sorprès aquest dijous gras?
Que la realitat virtual està a la conquesta del luxe i la moda ràpida. Fa massa dies que no estem dedicant uns minuts al metavers, que ho trobàveu a faltar.
Hola.
Doncs mireu, marques com Gucci, Balenciaga i Zara, que en varen parlar en el seu moment, presenten col·leccions exclusives per vestir avatars. Que ara els deveu tenir mig despullats, doncs no patiu que ja hi ha roba.
Passaran fred.
L'article de l'Ara planteja si serà més sostenible el fet que no calgui produir físicament la peça de roba, almenys la que li comprem al nostre avatar, perquè la física s'haurà de produir. Però el que està clar és que el metavers seguirà propiciant les diferències socials. El luxe tampoc serà més democràtic. O sigui, Gucci serà igual de car, o més, el metavers que el món real. El que fan és traslladar l'estatus i l'exclusivitat de la peça a la realitat virtual. Podríem fer un món millor i el farem igual o pitjor.
I quina entrevista no ens podem perdre?
La Contra de la Vanguardia entrevisten a l'investigador i catedràtic de Psicologia a la Universitat de Massachusetts.
Jesús.
Gràcies. És Slettronic, que resulta que és catedràtic de la Universitat de Massachusetts. Aquesta no la sabíeu. Té 79 anys i ha publicat amb la Clàudia Gol El poder de la discòrdia, on expliquen que travessar el desordre és la forma com creixem i ens desenvolupem en les relacions. Ara, pareu atenció, perquè, mira, escoltes això i et sents com millor. Tronic i Gol asseguren que no s'ha de tenir por del desacord, que gràcies a ell creixem, en bones maneres, eh? Per això, tampoc hem de tenir por de cometre errors, que hem de permetre la turbulència, que és una bona manera per trobar el camí per reparar i reconnectar. I és positiu que no siguem perfectes. Moltes coses bones surten d'aquesta imperfecció.
Molt d'acord.
Estem esperant, eh? Sí. Que arribi.
No, sobretot amb el que hem de tenir... No hem de tenir... Tampoc hem de tenir por de cometre errors. Totalment cert.
Sí.
Que els hi diguin als nostres i a les nostres caps. No dic en aquest cas
ai,
nostre, eh?
No, home,
ho dic per aquí, ho dic en general. Aquí no,
els que manen molt.
Altes esferes.
Exacte. Bueno, potser aquests haurien tenir una mica de cura amb els errors. Ja, perquè ja quan en portes molts ja hauries hagut d'aprendre.
Això també, eh? Sí, no t'està passant, exacte.
Olga, tu ja ens has fet somriure avui, sens dubte.
Massachusetts, portava estona, preparant-ho,
Massachusetts. Però a tu. Què t'ha fet somriure?
Doncs saber que el 75% dels joves llegeixen el seu temps lliure. Segons el baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres, a Espanya, el 64,4% dels espanyols vàrem llegir durant el nostre temps lliure. Per tant, es manté el bon hàbit de la lectura passat el confinament, que va haver-hi un repunt. Clar, no podíem fer gaire cosa, doncs la gent va descobrir que tot allò que havia comprat a casa servia per alguna cosa.
I no per posar un tope a les portes, sí.
Tot i així, el 35,6% de la població no llegeix mai o gairebé mai. Estem parlant de llibres, eh? Ja sabem que cartells ara estic veient jo aquí. Ràdio Estel, això ja sabem que tots ho llegim.
No computa.
Això no computa, eh? Una xifra, això sí, que ha millorat des de 2012, que no llegia la meitat de la població.
La imatge del dia.
Una imatge bonica, molt bonica, que contrasta, David Serra, amb la trista realitat d'aquest món.
Ai, sí, ara farem d'aquells discursos sí? de guanyadors del Nobel de la Pau.
Escolta, vos treu-li la música, José.
No, home, no. Sí, posa'm
així
rebel,
exacte. Així donem més solemnitat.
No. Mira, són les imatges, per exemple, que em deies que contrasten amb la realitat d'aquest món, doncs, per exemple, amb el que estem veient avui de com ha començat el dia a Ucraïna. La imatge és el d'una nena, agafada de la mà d'un metge, tots dos amb els braços estesos, com si ballessin o es deixessin portar pel vent a l'exterior. Això passa a l'exterior, precisament, de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i aquesta nena i aquest doctor tenen nom i cognoms. Ella és la Margarida Fontes, té 9 anys, és de Portugal, i fa 8 mesos va arribar a l'hospital amb els dos pulmons destrossats. Ell és el doctor Nacho Iglesias, és el seu pneumòleg. Al setembre de l'any passat li van fer a la Margarida un doble trasplantament. Mentre esperava, va haver de superar infeccions, fallades hepàtiques i renals, però també fallades cardíaques. I se n'ha sortit, doncs, 6 mesos després de l'operació, la Margarida no para.
Uau.
Diu que està tot el dia voltejant per la Vall d'Hebron, que surt al carrer, estén els braços, respira amb vida, i agafa de la mà el doctor Nacho Iglesias, el seu pneumòleg, per compartir-ho. I jo m'he pensat que volem sempre imatges com aquestes.
I tant.
Doncs tant de bo cada dia tinguéssim una imatge com aquesta. I avui la nostra corresponsal, la Marta Jarque, ens porta una notícia per l'esperança, un dia tan convuls com el d'avui, Marta.
Sí, viatgem fins a Massachusetts. Ai, home. Mira, viatgem fins a les Filipines.
Ai, com m'agraden.
També.
Les Filipines.
Els filipinos.
Són bons, eh?
Molt, són viciosos.
Una mica vintage, ja.
Pues
no,
igual,
no es porten gaire. Va, ui, bonic, de taronja, sempre. Viatgem fins a les Filipines, on 4 professors han construït una aula mòbil per poder fer classe als infants de les zones més aïllades i marginals del país. L'aula mòbil és una estructura de fusta encaixada a una via de tren abandonada i els professors hi han col·locat unes estanteries amb una pissarra i molts llibres. Amb l'ajuda d'estudiants voluntaris, els 4 professors desplacen l'aula mòbil a través de la via.
Però i Marta, quina és la ruta habitual d'aquesta aula mòbil?
Doncs mira, cada dia recorren 3 pobles diferents nens i fan classes de matemàtiques i anglès a més de 60 infants. Són nens i nenes sense recursos que viuen a la vora de les vies del tren i que no poden anar a classe perquè la pandèmia els ha obligat a tancar les escoles del sud de Filipines, com dèiem, la més desafavorida del país. Un projecte que va començar al novembre i que pretén, a petita escala, això sí, és clar, democratitzar l'accés a l'educació als menors a un país on el fracàs escolar està a l'ordre del dia, amb gairebé 4 milions d'infants sense accés a l'educació. Per tant, un projecte exemplar.
Doncs més projectes així. Déu-n'hi-do, eh? Avui les notícies són d'aquest caire, però és que, David, donem un cop d'ull al que és tendència a les xarxes i avui no hi ha cap dubte.
No havia passat mai encara, almenys jo... Que
no t'hi havies trobat,
fem,
no?
Des que fem aquest espai, no? Absolutament tot el que és tendència a Twitter està relacionat amb un mateix tema, que és l'atac rus a Ucraïna, però quan dic tot és tot. Putin, OTAN, Biden, Lugans, URSS, que ja no existeix. De moment no existeix. De moment, per descomptat, també Ucraïna, però és que, clar, també és tendència a Tercera Guerra Mundial, els més pessimistes, que també parlen d'una futura invasió de la Xina a Taiwan. Per això Taiwan és tendència, també. Vaja, el que he fet aleshores és anar al món viral, i allà m'he topat, doncs mira, amb el César i el Jorge Cadaval, més conegut com els Morancos, perquè en el seu canal de YouTube han recuperat a l'Antònia i a la seva mare, Omaïta, no sé si el recordeu, els Omaïta. I què fan l'Antoni i la seva mare? Doncs fan la seva versió de l'Ai Mamà, de la Rigoberta Baldini, i que els serveix per parlar de la situació dels centres sanitaris a Espanya.
Cuando tú llegas tienes que quedarte fuera porque por culpa del COVID en la calle hay que esperar. Y cuando entraba y nos diste una enfermera después de 3 horas fuera que la cita virtual.
I per això, doncs, he sentit la lletra, diu: me voy pa casa, llamo y llamo y no hay manera, otras 3 horas el teléfono en espera. I és per això que l'Antònia li diu a la seva mare:
Oma, oma, oma.
Fan unes versions, a mi alguna vegada que m'apareixen per Instagram, les lupes i coses d'aquestes, molt bones versions de temes d'actualitat,
sí.
A vegades amb videoclips, paròdies de la Rosalía...
No et tronxes amb aquest vídeo.
No, però
escolta...
Està ben trobat.
Sí, i fa molt el múscul dels llavis, que també és agraït de tant en tant. I... Per cert, si el busqueu, es diu la cançó, no es podia d'una altra manera, que Ai o Ma.
Vinga, va, en un dia que sembla que el món s'enfonsa, Marta, ens portes una notícia... Ai, com m'agrada això, per reflotar el matí.
Que ben trobat, Marcel, dona pas. Sí, perquè finalment avui em quedaré sense veu en algun moment.
El dona pas que li has escrit tu.
Ella s'ho fa...
Elles fan palomo.
Sí, però quan ho fas bé, se t'ha de
reconèixer
que és la majoria de vegades. És la majoria de vegades.
Espera't, que avui el dia promet.
Cada dijous gras.
Cada dijous
gras. Com esteu, eh?
Tira, José. Ai.
Fes córrer la cançó. Ah, no, esclar, és que no n'he posat. Ah, sí?
Ara, mira, va, que t'acompanyem amb música.
Va, perquè, nois, és una notícia que més...
Que ben trobat, Mercè,
que sí. Des de les 6 del matí i preparant el guió, va.
De veritat, és que sempre la curiosa la presentes especialment
bé.
La resta també, però
sí,
la curiosa i la corresponsal...
Sí, especialment bé.
Mare meva.
Perquè ets tu, Marta.
Va, una notícia que us interessarà ara que s'apropen les vacances, perquè finalment el Wonder of the Seas, el creuer més gran del món, ja està llest per rebre els seus 7.000 passatgers i 2.300 tripulants, un vaixell que té 18 pisos, 2.900 pràcticament camarots, i fa 362 metres de llarg i 64 d'ample. Això, perquè us en feu una idea, perquè
sí,
jo amb el tema de...
Però com... 18 pisos ja?
Sí. Mira, Olga, fa aproximadament 3 camps del Barça...
Jo ja n'hi pujo.
I d'ample fa com un camp de futbol. Perquè us feu una mica la idea de les dimensions d'aquest
vaixell. Sí, sí, per tot un any.
Sí, sí.
I esquivant 6.999 passatgers, sí. Ja em diràs.
Horrible, un vaixell, entre altres coses, que deu ser molt difícil d'aparcar. Ja us ho deu imaginar.
Marta, preguntes que em venen al cap ara
per
mateix,
exemple,
improvisant. I què té aquest vaixell?
És que és molt bona pregunta.
És bona pregunta, sí. Ho sabia.
Està molt ben vist.
Molt ben trobada.
Mira, Mercè, té tot el que necessites per ser feliç.
Sí?
Per exemple, el Blue Bar, que és un bar instal·lat sobre una plataforma flotant per gaudir del mar i les postes de sol, molt maco.
Oi.
També una zona infantil per la canalla amb tobogans. Té, per cert, el tobogan més alt dins d'un vaixell. També
això m'agrada.
Aquesta zona infantil, ja veuràs.
Veus?
Té rocòdroms, un mural tàctil amb jocs interactius, piscines d'ambient caribeny, música en directe, tirolines, un simulador d'onades de surf. Jo crec que els nens i nenes sortiran hiperventilats del parc aquest infantil. És tan gran que es divideix en 8 barris amb diferents ambients. El que més ens agrada és Central Park, que compta amb més de 20.000 plantes naturals. Tot això a bord d'un vaixell, no oblidem.
Una bogeria.
Però, escolta, quant temps han trigat a quants anys, no? Potser
anys. Estem parlant d'anys. 3 anys de construcció. Es veu, però, que els hi ha quedat molt bé. I sabeu, per cert, de quin port operarà a partir del mes de maig el vaixell més gran del món? Doncs des del port de Barcelona. Una clara aposta pel turisme sostenible, de qualitat, i per què no dir-ho també pel medi ambient?
I a partir de... Gràcies, Marta. I a partir de la una anirem fins a Igualada per conèixer un fotògraf... Ai, un fotògraf, anava a dir jo.
Potser també algun fotògraf.
Al darrere d'aquest projecte, qui hi haurà?
Fotògrafs, perquè és un projecte fotogràfic. Es tracta de Nit de Pedra Seca, que connecta Igualada amb Copons, i en parlarem amb el seu director, en Ricard Espel.
Escolta, jo li vull preguntar el títol d'aquest projecte, eh?
Deu tenir un per
què. Nit de Pedra Seca. M'ha agradat. Crià, per cert. Va, Misteri Sonor Diari, saludem de nou Marta Jarque.
Ara ja estic nerviosa.
Pàgina 16.
Avui l'encertem o no?
Home, no, pàgina 17. Sí, jo crec que sí.
Però tu creus aquesta dona? És que és...
El què?
Tira.
Va,
el dijous gras es creix.
Es creix molt, sí.
És que la botifarra d'ou, el llardó, tot això dona molta energia i estem tots una mica...
Esbarats, sí.
Una mica no generalitzis, també, tu, ara.
Que no n'has menjat?
No, ni estic hiperventilat tampoc.
Va, que volem escoltar la cançó del José.
Seguim parlant, doncs, de celebracions. Avui al Freqüència Madurada, perquè avui, i des del febrer del 1934, a un país s'hi celebra el Dia de la Bandera. Avui us preguntem de quin país es tracta. Aquesta és la primera pista.
Que fàcil.
Home,
Marta.
Que fàcil.
Marta, ves més lenta, que el José m'ha dit que dura 2 minuts, la cançó.
Mira, això és, ja t'està bé, eh? Que després dieu...
Per apretar.
A veure...
Crec que la... Crec...
L'envieu per...
És un país...
Aviseu-me com feu això.
El què? Ai, si encara tens problemes
que
de...
Que tinc l'oïda taponada.
Em sembla que potser hi ha alguns oients des de casa que no han, no han acabat de pillar la pista.
No.
Voleu que la tornem a llançar pels més despistats? És aquesta.
Ho necessitem. Això és un país, no?
És un país.
Recordo això com el nord, els països escandinaus.
Un dels complements de vestir d'aquest país es troben també, en podeu trobar a la Rambla, en venen a la Rambla.
És típic.
Sí,
és que està, tot està connectat.
I aprofitant que és carnaval, també és una de les disfresses sí, no? més freqüents.
Ahir vaig veure nanos sortint amb aquest estri...
Vestits de persones d'aquest país, que també et dic, suposo... Jo hi he anat, eh? Però suposo que si vas no deuen anar tots vestits d'aquesta manera, no?
No hi caben.
I avui és el Dia Internacional d'un dels seus...
Sí?
Aliments
típics.
Que ho
també,
hem dit.
També.
Tot està connectat.
Ho diem?
Sí, digueu.
El totopo. Que té un nom, ja, es pot conèixer amb un nom més, no, més il·luminador, més comprensible, però així també posem un grau de dificultat a l'enigma sonor. Va, si des de casa ja hi heu caigut, els més intrèpids, ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o Mercè, atent... No, que t'he vist la cara
tenim
de sorpresa.
Tenim 3 respostes.
Ja?
O sigui, la gent avui ja està, clar, Marta.
És que de veritat, eh? És que els hi hem de posar fàcil. Quan ho fem una mica més complicadet, la gent s'arronsa una mica.
Sí.
Escolta, hem dit una via de comunicació, que és el WhatsApp. Ens falta la segona, Mercè, que tu controles el minut, que és el correu electrònic. Ens escriviu al mati@radioestel.cat i la Mercè respons de forma personalitzada, no, els nostres oients?
Home, sempre, sempre amb una salutació especial.
Exemplar.
Mireu, avui seguim amb la sèrie de cançons en bucle. Ens faltava el José. El José Matosas, el nostre tècnic.
Sí.
I el José m'ha dit, mira, aquesta de All of It All. Què tal?
Carai.
Què et sembla? Lucas Graham. I clar, el José ens diu, mira, té un flow, sobretot la tornada,
no
que esteu escoltant. I, però després diu que el José diu que perd la cançó. Així doncs, mira, posarem aquesta petita tornada, gran tornada, amb aquesta cançó del José. Arribarem al punt de les 11 i atenció, perquè després aquí al matí a Ràdio Estel ens visiten els alumnes de segon de primària de l'escola Lluís Vives. Amb ells farem ràdio en directe aquí al matí a Ràdio Estel. I got problems, I got demons, but still love me for some reason.
I know you got me when I fall, 'cause you want all of it, all of it all. You got moves, but I like seasons pushing for me. I ain't leaving, I'm still right here when you call, 'cause I want all of it, all of it all. Beating up the heat when it's cold. Baby, I don't know what to say. We're in a glass house throwing stones. You know we keep a road full of pains. You don't want to leave me alone. Baby, at the end of the day, I got problems, I got demons. You still love me for some reason. I know you got me when I fall, 'cause you want all of it, all of it all. You got moves, but I like seasons. Push and pull me, I ain't leaving. I'm still right here when you call, 'cause I want all of it, all of it all.